Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us hem explicat en aquest informatiu, ahir ens en fèiem ja ressò, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort de dues persones en una barraca, en una xabola, al Pla del Besòs de Montcada i Reixac, a la llera del riu. Tot apunta en aquesta investigació que aquestes dues persones haurien mort intoxicades perquè haurien fet un foc per no passar fred i haurien inhalat monòxid de carboni. La situació ha posat de relleu la precarietat extrema en la qual viuen encara a dia d'avui en la nostra societat algunes persones víctimes de la pobresa, de la situació de més precarietat que es pot viure en la nostra societat. Des de l'Ajuntament d'aquesta ciutat del Vallès Occidental, de Montcada i Reixac, denuncien la situació de vulnerabilitat, de fet, que es viu a banda i banda del riu Besòs en diferents punts, i demanen ajuda a administracions supramunicipals, pensant en l'àrea metropolitana de Barcelona, en la Diputació de Barcelona o directament en la Generalitat de Catalunya, que els ajudin per tal de combatre aquesta problemàtica que està generant en aquest entorn, en aquest cas concret parlem del riu Besòs, de situacions de sensellarisme i de pobresa extrema. La senyora Laura Campos és l'alcaldessa de Montcada i Reixac. Alcaldessa, com esteu? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. L'escoltava ja durant el dia d'ahir aixecant aquesta veu d'alerta i demanant ajuda perquè municipis com els seus no poden fer front al que implica situacions com aquesta zona de xaboles, de barraques properes al riu Besòs, al seu municipi.
Efectivament, aquesta és una situació greu que portem temps denunciant i demanant ajuda, perquè depassa completament i del tot els nostres recursos com a administració local. És un problema social d'infrahabitatge, com bé has comentat, amb aquestes famílies que malviuen a barraques, però també és un problema mediambiental, perquè hi ha tota una sèrie d'activitats il·legals que després acaben abocant també deixalles i fent abocaments, diguem, incontrolats a l'entorn del riu Besòs. Nosaltres vam sol·licitar al Consorci del Besòs un estudi, un projecte de quant costaria, diguem, la part urbanística d'enderrocar el que és l'assentament de 400 barraques en una banda del riu i més de 100 a l'altra, al marge dret, per tenir una idea de què estàvem parlant i com, bueno, dimensionar una mica el problema. I ens vam trobar que només la gestió de residus costaria més de 3 milions d'euros a l'Ajuntament. Nosaltres no ho podem assumir sols com a administració local, i d'aquí que demanem aquesta col·laboració, igual que s'està fent en altres entorns naturals del país, de totes les administracions, no de forma testimonial, sinó també aportant recursos econòmics.
Clar, aquí estem parlant d'un espai natural, vostè en parlava de qüestions mediambientals, el problema és que a partir de la mort d'aquestes dues persones, diguem-ne, el que es posa damunt de la taula és que el que hi ha és un problema de fons molt més greu, no?, que és el d'aquestes persones que estan vivint en allà i que acabarien necessitant de totes maneres una resposta, no?, des d'un punt de vista social per part de les administracions, fins i tot si des d'un punt de vista mediambiental es pogués actuar en aquesta zona, que ara hi entrarem, però a partir del que ha passat aquest cap de setmana i de la gravetat de la situació, clar, a mi m'agradaria concretar alguns elements, no? Ara vostè, quan començava la seva resposta, deia: nosaltres fa temps que estem denunciant aquesta situació. Clar, una es pregunta, fa temps vol dir des de quant de temps i què s'ha fet per intentar arreglar aquesta situació?
Nosaltres, com a Ajuntament de Montcada, no defugim de les nostres responsabilitats ni volem tirar pilotes fora. Nosaltres volem corresponsabilitzar-nos amb la solució d'aquest problema i, de fet, per això vam sol·licitar aquest projecte i hem sol·licitat també una diagnosi territorial i social per tenir una foto de quina és la realitat, perquè és molt difícil accedir a aquestes barraques i, per tant, no sabem amb exactitud quanta gent està vivint habitualment en el Pla de Besòs. També hi ha, com deia, tota una sèrie d'activitats il·legals que tenim, sabem que està del ballestament de ferralla, de vehicles, de palets, i per tant necessitem aquesta diagnosi, i és el que hem fet. Volem actuar I amb aquest projecte del Consorci del Besòs, amb aquesta estimació econòmica i amb aquesta diagnosi territorial i social, doncs, picar totes les portes, que ja hem estat buscant recursos econòmics de la mà del Consorci del Besòs per poder fer front a la solució d'aquest problema que, com deia, és molt complex i de passa del tot als recursos del nostre Ajuntament.
Aquest informe que entenc que s'havia demanat aquest Consorci del Besòs, que de fet té un projecte, no?, per enderrocar barraques, no?, i recuperar els espais naturals. Hi havia aquest informe, van tenir aquesta conclusió, hi havia aquesta quantificació, vostè parla de més de 3 milions d'euros, i en quin punt està? És a dir, un cop es va trobar que calia aquests diners, vostès els han demanat, la implicació de la Diputació, de la Generalitat, de l'àrea metropolitana, i han rebut resposta en algun moment, o això és un procés que comença ara a partir del que ha passat diumenge?
No, aquest procés porta molt temps en marxa. Portem temps treballant amb el Consorci del Besòs, com explicava. No és que s'hagi, diguem, arran del que va succeir el diumenge, que s'hagi accelerat o que s'hagi desencallat. Al contrari, nosaltres com a Ajuntament vam demanar subvencions de FEDER, que ens la van denegar. Hem demanat a la Diputació, tenim ja tota la documentació preparada, perquè s'ampliï el parc fluvial a tota el tros, diguem, del pla, fins al pla de Besòs de Montcada, perquè això ens ajudaria també a poder accedir a les ajudes de la Diputació de Barcelona, i també entraríem a la roda també de les ajudes dels fons europeus. Per tant, no és una cosa que comencem ara, sinó que ja portem temps treballant, i que el que sí que això ha sigut una mica com el detonant, perquè ens ha ajudat també, greu comentar-ho així, si dir-ho així no és aquesta l'expressió, però perquè tothom i totes les administracions siguin conscients del greu problema que tenim i que patim a Montcada i Reixac amb el tema del barraquisme al pla de Besòs. Tot i que cal dir que cap administració supramunicipal és aliena aquest problema, perquè sempre des de l'Ajuntament de Montcada en diverses ocasions ho hem posat al damunt de la taula i hem demanat aquesta ajuda.
Una de les qüestions, ara vostè parlava, no?, aquest barraquisme, aquest xabolisme a aquestes altures del segle XXI, és una de les coses que fa més mal als ulls, no? Jo deia aquest matí que a vegades les administracions, però també la societat, no?, tendim a fer invisibles realitats, diguem-ne, que hi són, no?, i que estan allà. Vull dir, l'extensió d'aquesta zona de barraques a la Llera del Besòs és molt gran. És prioritari ara mateix saber exactament quina és la realitat social que hi ha en aquesta zona de barraques?
Evidentment, perquè més enllà, diguem, de l'actuació urbanística que haurà d'haver, primer ha d'haver el reallotjament d'aquestes famílies. Hi ha una actuació social que és la que hem d'entomar en primer lloc.
Però saben quanta gent hi viu? Ho dic perquè que aquesta zona, entenc que és una zona de barraques que havia anat creixent a l'entorn de petits horts, no?, o que era una situació que és relativament, o que era relativament habitual en diversos punts del Vallès, però que sembla que, pel que explica la gent que hi viu, que a partir de les penúries econòmiques que estem arrossegant els últims anys, doncs hi havia persones que veien, o que s'estan veient abocades a acabar-s'hi instal·lant, no?, a que una barraca que era per guardar-hi quatre eines per treballar un hortet, diguem-ne, s'estigui convertint en llocs on la gent ha de viure o malviure o intentar-hi dormir.
Sí, per això es vam considerar que fa uns mesos que era molt important tenir aquesta diagnosi social per poder saber de què estem parlant, de quantes famílies estem parlant, perquè allà hi ha una realitat molt diversa, com us explicava. Estan al SORS, hi ha gent que va només a treballar pels matins i després marxa, hi ha la gent que aquest SORS els ha reconvertit en vivenda habitual, i després hi ha tot un tema d'activitats, com deia, il·legals en les barraques.
Quan parlem d'activitats il·legals, parlem de venda de droga o de compra-venda de productes robats? De què estem parlant?
Parlem també de desmantellament de ferralla, de vehicles, palets, producció de palets. Hi ha una mica de tot, per tant, i és molt difícil accedir, hi ha moltíssim armatisme. Nosaltres tenim comptabilitzats i, bueno, empadronats 10 persones, només 10 persones, que són les persones a les que se li està fent un seguiment des de serveis socials a nivell d'ajudes de necessitats bàsiques. Però més enllà d'això, no tenim la informació i la foto fixa, i és el que portem mesos treballant, i per això s'ha sol·licitat aquesta diagnosi social.
Clar, passa que, vist des de fora, l'alcaldessa, Clar, un li sobta, diguem-ne, que tinguem clar que estem davant d'un problema social evident i que la resposta s'estigui buscant a través d'un projecte mediambiental per aixecar barraques, no? Perquè segurament la qüestió no és tant la barraca en si o com recuperem aquell espai natural, com què en fem de totes les persones que estan instal·lades ara mateix en aquest espai, en siguin 10 o en siguin 20, no? Perquè al final...
Evidentment, i de fet per això es deia que són dos projectes que han d'anar de la mà. Evidentment, n'hi ha una recuperació mediambiental que haurà d'haver, però en primer lloc i la primera que s'ha de fer és el reallotjament d'aquestes persones que estiguin vivint allà.
Vostè parlava d'aquesta opacitat, entenc que és d'aquesta dificultat per part dels serveis socials d'accedir, diguem-ne, a l'espai i conèixer quina és la realitat que hi ha. És perquè les persones que hi ha instal·lades, a banda d'aquestes 10 que tenen controlades els serveis socials, no volen saber-ne res de l'administració?
En part és una mica això, i d'aquí rau tota la dificultat que tenim per accedir. Per això us dic, aquesta diagnosi social es farà amb un cens de barraques, amb una empresa externa, que el que ens farà és això, doncs, donar-nos la foto fixa d'aquell moment per saber de què estem parlant exactament, perquè el primer problema que s'ha d'entomar i amb el que ens hem de posar és amb el reallotjament d'aquestes persones.
Creu que la solució ara arribarà d'una manera ràpida o immediata, que a partir del tràgic cas d'aquesta parella, no només vostès que fa temps que ho estan reclamant, sinó que totes les administracions s'implicaran com a mínim en aquesta part social de donar-hi una resposta?
Doncs jo espero, jo crec que cal que les administracions entenguin el riu Besòs com un espai natural també a protegir i a preservar, i amb un problema real, social, que tenim d'infrahabitatge, de barraquisme, a la llera del riu. Crec que les administracions durant molt temps han estat mirant més cap a la banda del Llobregat i han abandonat moltíssim la banda del Besòs, i que ara toca, és l'hora del Besòs de recuperar el que és aquest espai natural, de recuperar la dignitat també de les persones que viuen allà, i esperem que Diputació, Àrea Metropolitana i Generalitat, doncs, bueno, tampoc estem demanant res que no estigui funcionant en altres espais naturals del nostre país, com pot ser el delta del Llobregat, no? on, com deia, aquestes administracions, a més, doncs aporten recursos econòmics que són els que nosaltres necessitem com a ajuntament.
Parlava vostè d'aquestes 10 persones com a mínim que sí que tenen empadronades o localitzades, diguem-ne, en aquesta zona de barraques. A quin perfil de persones responen aquestes famílies o persones que s'han acabat instal·lant en aquestes barraques? No sé si es tenen controlat des de quant temps fa que hi són i quina és la casuística, si és que hi ha algun vincle, diguem-ne, entre la casuística que els ha acabat portant a optar per instal·lar-se en aquestes instal·lacions tan precàries.
Bé, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha des de gent que ha estat desnonada d'una vivenda que l'estaven ocupant i que s'han acabat desnonant i han arribat a les barraques. Hi ha, com deia, gent que tenia un hort i que finalment, doncs, per situacions econòmiques han acabat fent-se un infrahabitatge a l'hort i s'han quedat. I després també hi ha gent que no vol marxar, perquè això és, tenim també un cas a serveis socials d'una persona gran a qui se li ha estat fent el seguiment i l'acompanyament i no volia marxar, però se li ha fet, doncs, el que són les necessitats bàsiques, no? L'alimentació, roba... Sí, la realitat és molt diversa, com deia, per això és tan important fer aquesta diagnosi social.
Fa gaire temps que dura? És a dir, estem parlant de persones que s'hi han instal·lat al llarg d'aquests últims 2 o 3 anys per la gravetat econòmica de la situació?
És que és molt fluctuant i és molt difícil tenir allò controlades, perquè fins i tot des de serveis socials m'explicaven que moltes persones que s'havien atès de cop i volta desapareixen i marxen. Per tant, és molt fluctuant l'entrada i la sortida de persones. El que sí que et puc dir és que el que és l'assentament en si, els primers expedients de disciplina urbanística que va obrir l'Ajuntament a la propietat van ser el 2008. Per tant, això és un problema que va començar, com bé deies, amb aquests horts que es van instal·lar al cantó i al voltant de la llacuna natural que hi ha al Pla de Besòs, i que ha anat creixent amb la connivència de totes les administracions, inclús de l'Ajuntament de Montcada. O sigui, ja he dit que no defugim de la nostra responsabilitat i que ara, bueno, doncs és una olla a pressió que en qualsevol moment ens esclatarà, més d'hora que tard, a totes les administracions a la cara.
Alcaldessa, s'ha posat en contacte algú d'aquestes administracions supramunicipals de la Diputació de Barcelona, de l'àrea metropolitana, directament de la Generalitat? S'ha posat en contacte algú aquestes últimes hores, algú d'aquestes administracions, per dir-li posem-nos a treballar en això?
No.
No.
No. No, no. Les peticions de reunions sí, s'estan fent des de l'Ajuntament i des del Consorci del Besòs, però no, ningú ens ha contactat.
Clar, és que al final, li parlo com a ciutadà, eh? Un té la sensació que segurament tots intenten fer el que poden des de les administracions, però que a vegades no hi ha prou implicació entre les administracions, no? per tirar endavant una solució.
Per això és tan important la col·laboració entre administracions supramunicipals, que és el que nosaltres estem demanant. Amb el Consorci del Besòs, que portem temps treballant el tema del Pla de Besòs, vam ser conscients des del primer dia que l'Ajuntament sol no podia fer front a aquest problema. Però ja no només per recursos econòmics, que també, sinó també perquè necessitem mitjans, no només els recursos econòmics, necessitem mitjans. I si no ens ajuden les administracions supramunicipals i col·laborem entre totes nosaltres, doncs això té difícil solució i, com dic, és una olla a pressió que en qualsevol moment tindrem un problema molt més greu. Molt més greu.
Li dol pels treballadors socials del seu municipi aquesta situació? Ho dic perquè Montcada i Reixac és i continua sent, i ho ha tornat a ser en l'últim rànquing que ha sortit, un dels millors municipis de tot Espanya en quant a la prestació de serveis socials. No?
Sí, sí, sí. I a més estem molt orgulloses. Crec que Serveis Socials fa una feinada immensa. Bueno, i a les proves me remito, no? Hem tornat a estar entre els 25 municipis amb una prestació de serveis socials excel·lent. I sí, em dol alguns comentaris que he escoltat els darrers dies que posen una mica o qüestionen la professionalitat dels serveis socials de Montcada i Reixac, perquè us asseguro que no és així si no respon a la realitat.
La Laura Campos és l'alcaldessa de Montcada i Reixac i estem parlant a partir de la notícia, ja us l'avançàvem ahir, de la mort la matinada de diumenge a dilluns d'aquesta parella en una d'aquestes barraques, en aquest assentament que ja sembla que per inhalació de fum, després que haguéssim fet un foc per intentar no passar fred. Dol molt d'aquesta imatge, alcaldessa, que estem parlant de la pobresa més extrema que es pot viure a casa nostra i se'n diu morir per ser pobre, no? És a dir, d'haver de passar la nit en una barraca i haver de fer un foc a terra, no?
Talment, talment. És una, bueno, és també una evidència, jo crec, de les males polítiques en quant a polítiques d'habitatge s'estan fent en aquest país, no? L'accés a la vivenda està fora de l'abast de moltíssimes famílies d'aquest país i al final acaben en situacions, doncs, bueno, malvivint, han d'acabar malvivint a barraques com les que es troben en el Pla de Besòs.
L'alcaldessa de Montcada i Reixac, que ens ha volgut acompanyar en directe avui al matí a Ràdio Estel. Per cert, abans d'acabar, sí? Només dues qüestions, no hi tenen res a veure, però ja que parlem aquest matí... En aquests dies estem parlant molt del relleu de Nissan a Catalunya. Aquí a la Zona Franca ha estat la situació no acaba de desencallar. En el cas vostre, és Silence qui prendrà el relleu o hauria de ser? En principi no hauríem de patir per aquesta part.
Pel que m'arriba i pel que he parlat inclús amb el director de Silence, i jo crec que el que és la planta de Montcada no hauríem de patir. No hauríem de patir perquè està molt enfilada la solució i està com molt, molt ben encaminada.
I pel que fa al soterrament, ara sí, és el moment o no? El soterrament de les vies és una llarga reivindicació del seu municipi. Per primera vegada, doncs, pressupostos generals de l'Estat, si no recordo malament, van incloure o inclouen, no?, una partida per soterrar les vies de l'R2 aquí a Montcada. Ara sí, ha arribat el moment, alcaldessa.
Ara sí. Els pressupostos generals de l'Estat el que han inclòs és la totalitat del cost del soterrament. Això és important perquè vol dir que garantirà, no?, que durant l'execució, doncs, hi ha aquesta plurianualitat en els pressupostos i, per tant, garanteix que hi hagi la inversió. I el que estem ara esperant és que ho aprovi el Consell de Ministres perquè ha d'autoritzar la despesa perquè supera els 12 milions d'euros i això serà en les properes setmanes. I a partir d'aquí ja comencem amb la licitació i esperant i la vista posada a finals del 22 perquè comencin les obres.
Doncs esperem que hi hagi aquesta autorització, alcaldessa, i si li sembla en tornem a parlar i parlem tranquil·lament de què implica o què pot implicar això per un municipi com el de Montcada, encara travessat per les vies, i la importància de tirar endavant una infraestructura com aquesta.
Quan vulgueu, encantada.
Que vagi molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, avui en directe al matí a Ràdio Estel. Moment d'obrir el temps de tertúlia al programa, avui amb l'Ivan Guera, amb el Josep Maria Brunet i amb l'Oriol Marc, d'aquí a 2 minuts i mig.
Ràdio Estel. We'll be right back.